Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Doncs ja són les 8, molt bon dia de confinament Catalunya, molt bon dia també Andorra d'aquest dilluns 30 de març del 2020. Avui és dia de Sant Joan Climac i això és A Primera Hora.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Com molts, moltíssims, masses, més llegia a Twitter, en Josep ha mort. En Josep ja era gran, però no li tocava. Va ser una vegada més el coronavirus. En Josep era un apassionat dels llibres, de les converses, de l'òpera i el propietari de la llibreria històrica Sant Jordi. Quan ho vaig llegir, em va venir una estranya nostàlgia perquè de cop pensava que és la metàfora exacta del que passa. En Josep tenia la Sant Jordi al carrer Ferran, fins que els euros van passar per sobre dels llibres i el van obligar a mudar-se in extremis al carrer, una altra metàfora, robador. La cultura oblidada pel caprici d'uns pocs, per la negligència de fer una ciutat igual que una altra. I ara, tinguem-ho tots al cap, o la salvem o la cultura se'ns continuarà escapant de les mans. Gaudim de la importància de la cultura tot just ara, amb concerts gratuïts, obres de teatre online, quioscos oberts, però tinguem present que, aplaudiments a part, quan acabi tot això, haurem d'omplir concerts, haurem d'omplir teatres, haurem de comprar revistes, haurem de comprar llibres, perquè la cultura, en definitiva, no se'ns acabi morint sola, perquè en Josep es senti orgullós, malgrat tot, de nosaltres.
A Primera Hora, amb Joan Trias.
8 i 2 minuts, avui el primer pensament del dia ens el porta el teòleg i mossèn Xavier Morlans. Doncs no, avui, dilluns, ens el porta el coach Jordi Casado.
Al llarg d'una vida vivim multituds d'experiències, tantes i tantes que moltes no són agradables de viure, de digerir, de gestionar. De vegades, fins i tot, ens trobem amb experiències molt angoixants que ens posen al límit dels nostres límits. Tensió, dolor, impotència, desesperació es barregen sense deixar-nos temps ni per la calma ni per la serenor. Aquestes experiències no ens deixen indiferents. Ens fan molt mal, cert, però què podem fer per agafar-nos a la calma i que d'un forat negre brotlli tant de bo l'esperança? Comunica el teu neguit, expressa, no t'ho empassis tot sol. Demana ajuda, multiplica els recursos, les idees, les solucions. Intenta trobar estones per respirar a poc a poc i, sobretot, abans d'acceptar la vida tal qual ens ve donada, esforça't per fer tot allò que sigui necessari per trobar solucions als conflictes. Tant de bo, de molts forats foscos, surti de nou la llum de l'esperança.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Doncs com sempre, quan passen 3 minuts i mig de les 8 del matí, salutacions de la gent que fa possible aquest programa. Molta, molta gent, des de casa, en Ferran Capdevila, l'Àngel Ribé, el Toni Huguet, la selecció musical de Maria Sierra Rodríguez, a la producció, des dels estudis de Ràdio Estel, David García, a la redacció, també des de casa, Berta Sacanell, Ignasi Miranda, Rafa Sanahuja, a les tecles del so, també als estudis de Ràdio Estel, Xavier Aguilar, i també des de casa, Mercè Raga, què tal, bon dia.
Bon dia, Joan.
Què tal, com estem?
Molt bé, i tu?
Bé, fent ràdio una mica, no? Ens hi posem?
Vinga, va, anem.
Va, perquè el protagonista del dia no podia ser un altre.
Sí, la veu de Salvador Vives. Segur que molts de vostès no els sona aquest nom, però sí el de Jeremy Irons, Alec Baldwin o Jeff Bridges, una de les veus i actors de doblatge més prolífic, Joan, que va morir aquest diumenge a l'Hospital Clínic de Barcelona, víctima del coronavirus.
A aquesta hora, Mercè, si treus el cap per la finestra?
Barcelona, 12 graus, Lleida, 7 graus, Girona, 8 graus, Tarragona, 11 graus i Andorra, 3 graus.
De què parlarem avui, Mercè, en aquest programa?
Els darrers dies tothom ha pogut veure a través de les xarxes situacions, si més no qüestionables, d'alguns cossos i forces de seguretat de l'Estat durant l'estat d'emergència. En parlarem avui al programa Primera Hora amb Anaïs Franquesa. Ella és codirectora de l'Associació per la Defensa dels Drets Humans, Civils, Polítics i Líbia. I, Joan, també parlarem amb un col·lectiu de risc i en primera línia els i les farmacèutiques. Són considerats per les institucions com a col·lectiu de risc? Estan protegits? Tenen tot el material necessari? En parlarem de tot plegat amb Núria Bosch, vicepresidenta del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona. I, per cert, que des de la setmana passada estem viatjant als bisbats de Catalunya per saber com estan vivint aquests dies de confinament. Avui anirem a petar al bisbat d'Urgell. I tindrem un dia més al Diari del Papa Especial. Aquesta setmana ens el porta Ignasi Miranda, també. També parlarem amb Rafa Sanahuja del món de les sèries per distreure'ns a casa ara que estem de confinament. I a partir de les 9 seguirem parlant amb els advocats de Tirant pel Dret. Parlarem amb l'advocada i doctora Carmen Rodrigo sobre les reclamacions mèdiques i en l'àmbit social en la situació actual del coronavirus. També parlarem avui, Joan, amb Xavier Torrents, tot just després que a la mitjanit finalment es publiqués al BOE sobre la situació que s'ha generat arrel de tota aquesta crisi sanitària.
Quan et connectis a la xarxa, de què es parlarà avui?
Justament de que aquesta mitjanit s'ha confirmat que el decret del BOE declararia una moratòria perquè algunes activitats es paralitzin mica a mica. Per tant, les noves mesures de confinament total s'aplicaran a partir de demà dimarts. També que Quim Torra reclama a Pedro Sánchez una renda ciutadana i que s'ajornin impostos per la Covid-19. També, atenció, aquestes noves xifres, 184 morts i 1.131 positius per coronavirus en un dia a casa nostra, Catalunya. I també a casa nostra, més d'un milió de mascaretes ja han arribat per protegir el sistema sanitari del coronavirus.
8 i gairebé 7 minuts. Sabeu què passa? A mi que m'agrada fer públiques coses privades. Sabeu, i ho heu notat els oients, que aquí en aquesta ràdio anem fent torns. Per tant, amb la Mercè ens anem comunicant molt, amb la Mercè Raga ens hem comunicat moltíssim a través del telèfon, a través d'internet, doncs ara mateix fent aquest programa, tot i que no ens veiem. Però, quan tot això acabi, com tothom, com molta gent, ens devem una abraçada. Per què? Perquè, malgrat tot, tot anirà bé.
Trec el cap per la finestra del vagó. Veig algú que espera a l'estació amb un paper que du el meu nom. Pujo un cotxe que té més anys que jo. A la ràdio sona la cançó Take Me Home, Country Road. Farem una pensió. Els queda lliure una habitació al costat del menjador. A mitjanit, de sobte sento un crit i algú que riu em fa sortir del llit. T'esperem, diu, al segon pis. Tot anirà bé, que tot anirà bé,
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Vuit i deu minuts del matí, com sempre, comencem programa amb l'actualitat més destacada, i és que aquesta nit, poc abans de les 12 de la nit, el govern de Pedro Sánchez ha ampliat a un dia l'entrada de vigor les noves mesures de confinament total presentada dissabte. En aquesta línia es dona un dia més de coll a les empreses que no són serveis essencials per no perjudicar l'economia. Ho va explicar ahir així la ministra de Defensa, Margarita Robles, en declaracions a la Sexta.
Que esta abonatoria será para algunas actividades las que no se puede cerrar inmediatamente, ¿eh? Precisamente por eso, porque esta mañana se planteó, y además se planteó muy razonablemente por algunos presidentes de comunidades autónomas, así lo habíamos valorado también nosotros en el gobierno, de que es verdad que algunas de estas actividades pues no se pueden, necesitan unas actividades preparatorias para el cierre. Eso se ha tenido en cuenta.
Enmig de tot plegat, la pregunta que ens hem de fer tots avui és qui podrà continuar treballant. De forma general, la majoria de treballadors hauran de quedar-se a casa fins passat Setmana Santa per frenar el contagi del coronavirus. El permís retribuït, recuperable i obligatori que el govern espanyol aprovava ahir per confinar a les seves cases entre el 30 de març i el 9 d'abril als treballadors d'activitats no essencials, no afectarà a sanitaris, supermercats, advocats i treballadors del sector financer, gestoria, seguretat, telecomunicacions, indústria manufacturera, mitjans de comunicació, venedors de premsa, transport de mercaderies i repartidors de menjar a domicili o de compres per internet, entre d'altres. Però qui paga els treballadors que a partir de demà estaran subjectes al confinament total? Com es compensa? Doncs bé, el permís retribuït no afecta les persones que facin teletreball, les que estiguin en un ERTO, els serveis essencials, ni, òbviament, els treballadors que estiguin de baixa, incloent-hi l'aïllament preventiu o tinguin un permís de maternitat o paternitat. El permís el pagarà l'empresa a tots els seus treballadors. És, però, un període que s'haurà de compensar. És la manera que ha trobat el govern espanyol de confinar la ciutadania sense fer-los perdre el sou. I, mentrestant, Quim Torra reclama a Sánchez una renda ciutadana i que s'ajornin impostos pel coronavirus. El president de la Generalitat també ha demanat que s'elimini l'objectiu de dèficit de les administracions per poder-se endeutar. Això, segons un comunicat fet públic pel govern català durant la conferència de Sánchez amb els presidents autonòmics. Torra demana concretament una moratòria en el pagament de crèdits i hipoteques i la suspensió del pagament d'impostos com l'IVA, l'IRPF i el de societats. I un dia més, les xifres del coronavirus continuen a l'alça. El nombre total de contagis a Espanya arriba gairebé a 80.000 persones i 838 han mort en les últimes 24 hores a causa de la malaltia. Sanitat ha informat també que hi ha 4.907 pacients en unitats de cures intensives. Una xifra positiva és que han estat donades d'alta, això sí, 14.709 persones des de l'inici de l'emergència sanitària. Fernando Simón, director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències, ha dit que la corba d'increment de casos de coronavirus fa uns dies que està baixant, però ha dit que cal prudència.
El problema fundamental ahora lo tenemos con garantizar que nuestras UCIs no se saturan y que, por lo tanto, podemos controlar tanto la curación de las personas que tengan que entrar en UCIs como la letalidad que pudiera estar asociada a una posible masificación.
Pel que fa a Catalunya, on la Conselleria de Salut cada vespre informa de les dades, se superen els 15.000 contagis i els 1.200 morts. Aquest dissabte hi va haver 763 positius nous i 155 víctimes mortals. Per cert, la diputada d'Esquerra Republicana, Montse Bassa, germana de Dolors Bassa, es troba ingressada ara mateix per coronavirus a l'Hospital de Figueres. I un dels brots que més preocupa és el d'Igualada. 27 nous positius al brot de la Conca d'Òdena han elevat a 560 els casos. A les darreres hores hi ha hagut una nova mort i ja hi ha 62 víctimes mortals en total. De tots els contagiats, 152 són professionals sanitaris. Per comunitats, Madrid és el territori que ha registrat més casos, 23.000 casos. Darrere seu es situa Catalunya, amb 15.000 positius, com dèiem, i el tercer, el País Basc, i és que hi ha detectats 5.740 contagiats. La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, destaca la importància de que tothom que pugui es quedi a casa.
Es imprescindible reducir el número de nuevos infectados y ello se consigue reduciendo la movilidad a niveles similares a los que ocurren durante los fines de semana. Para ello, aprovechando esta Semana Santa, estaremos en condiciones de que aquellos trabajadores que están en servicios no esenciales puedan estar en sus domicilios contribuyendo a la lucha contra el virus.
I pel que fa al món, s'han registrat 31.000 morts per coronavirus des de l'inici de la pandèmia. Itàlia i Espanya ja han superat la Xina continental en nombre de víctimes de la Covid-19. Itàlia arriba avui al dia 40 de la seva quarantena. Arriben a Catalunya més d'un milió de mascaretes, això sí, per protegir-se del coronavirus. Concretament, unes 400.000 mascaretes. És la primera entrega d'una comanda del Departament de Salut valorada en 35 milions d'euros i que el Ministeri va aprovar el 19 de març. Diversos recintes esportius convertits en hospitals pel coronavirus. La pista coberta d'atletisme de Sabadell esdevé el nou Hospital Temporal Vall de Salut i el SEM Olímpics, una extensió de l'Hospital Vall d'Hebron. Equips professionals com el Barça i l'Espanyol, entre d'altres, també han ofert les seves instal·lacions per donar servei al sistema sanitari. El Ministeri d'Exteriors habilita algunes de les seves instal·lacions per turistes espanyols que no poden tornar. D'altra banda, els Mossos d'Esquadra troben a Rubí 1.600 litres de gel fals contra el coronavirus. L'empresa ha estat denunciada per un presumpte delicte de publicitat enganyosa i estafa al consumidor. I científics de tot el món estan intensificant la feina per poder trobar solucions a la crisi. Un d'ells és un investigador català, el professor de farmacoepidemiologia de la Universitat d'Oxford, Dani Prieto Lambra. El científic participa en un estudi amb 300 científics de tot el món per utilitzar el Big Data contra la pandèmia del Covid-19. I ens anem cap als Estats Units perquè Donald Trump decreta que les botigues d'armes són essencials durant el confinament. En un primer moment no s'havia inclòs, però aquest dissabte va rectificar. El president dels Estats Units, doncs, ha incorporat a la llista del Departament de Seguretat el permís per obrir les botigues d'armes durant el període de restriccions que es marqui per fer front a la pandèmia del coronavirus. I en plana religiosa, el Papa Francesc diu que els conflictes no es resolen mitjançant la guerra. Al final de l'Àngelus Dominical, el Papa demana que el compromís conjunt contra la pandèmia ajudi a reforçar els lligams fraterns, una informació que ens ampliarà Ignasi Miranda d'aquí uns minuts al diari del Papa. Per cert, que l'Arcabisbat de Barcelona posa en marxa un nou servei d'atenció espiritual especialment dirigit a malalts hospitalitzats i a les seves famílies. Els capellans i altres agents de Pastoral de la Salut faran un servei d'escolta telefònica. El secretariat diocesà de Pastoral de la Salut de l'Arcabisbat de Barcelona coordinarà aquest nou servei. Les famílies interessades poden sol·licitar-lo a través d'un correu electrònic atenciospiritualhospitalaria@arcbsn.cat. I per cert també que mor Arnau Puig, l'últim representant viu del grup Dau al Set. Va ser un dels fundadors del moviment avantguardista català, del qual també va formar part Joan Brossa, Modest Cuixart i Antoni Tàpies. També ens ha deixat aquest cap de setmana, com dèiem, la veu de l'actor de doblatge Salvador Vives, víctima del coronavirus. Era la veu de Jeremy Irons, entre d'altres grans actors del cinema. I creix el nombre de catòlics al món, 1.329 milions. Segons les noves dades de l'Oficina Central d'Estadístiques de l'Església, actualitzades fins al 2018, el nombre de batejats creix i el de bisbes augmenta. No obstant això, disminueixen els sacerdots, els religiosos, les religioses i els seminaristes. És una notícia que podeu llegir de forma íntegra a catalunyacristiana.cat. Finalment, un titular d'esports, i és que el futbol s'aferra a la possibilitat de jugar al juny per evitar pèrdues encara més preocupants. 3 minuts i mig que passen d'un quart de nou del matí. Sapiguem l'estat del temps per les properes hores i els propers dies. Ens emporta tota la previsió el meteoròleg Jordi Miralles. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Comença la setmana amb un canvi de temps que ens portarà fred, precipitacions i vent. De fet, ja estava plovent o nevant en aquests moments a zones del Pirineu, del Prepirineu, unes precipitacions que amb el pas de les hores aniran baixant de cota pel que fa a la neu, i aquesta tarda esperem que la neu caigui per damunt dels 700 metres. Aquest matí, ruixats, sobretot comarques del Terç Nord, bàsicament àrees de muntanya, Pirineu, Prepirineu, però també de forma més aïllada, comarques del nord de Barcelona, comarques de Girona, i de cara a la tarda aquest risc de ruixats pot afectar ja qualsevol indret del país. Com dèiem, la cota de neu estarà situada al voltant dels 700 metres, i això ens indica com han de baixar les temperatures. De fet, les temperatures mínimes avui les tindrem no pas ara a primeres hores del matí, sinó que les tindrem de cara a la tarda i al vespre. A més, tot això acompanyat de vent del nord. La tramuntana serà de moderada forta a la costa, però bé, també bufarà vent de mestral cap a les comarques del sud. De cara a demà es manté la inestabilitat a tot Catalunya. La cota de neu al matí al voltant dels 600-700 metres, pujant de cara a la tarda fins als 1.200 aproximadament. L'ambient demà continuarà sent fred i aquest fred estarà amb nosaltres com a mínim 3 o 4 dies més i també la inestabilitat. Per tant, també demà haurem de parlar de risc de ruixats a pràcticament tot el país.
Gràcies, Jordi. Hora també de saber l'estat de la xarxa viària. Anem cap al RAC. Bernat Martínez, què tal? Bon dia.
Bon dia. Arrenquem una nova setmana amb el trànsit fluid i sense incidències a aquesta hora del matí en comparació amb una jornada normal. També el volum de la circulació disminuïa ahir un 90% a l'àrea metropolitana de Barcelona respecte a un diumenge normal. En canvi, però, respecte a diumenge passat en confinament, es registra un augment del trànsit d'un 16%. En relació a la mobilitat i les afectacions pel temps, continua tallat l'accés al Coll de Pal per la BB-4024 des de Bagà, i la neu també afecta a altres vies, cadenes obligatòries a la C-28 al Port de la Bonaigua i circulació restringida als vehicles articulats entre Viella i Vilaller, la Nacional 230. Per últim, recordem, continuen els controls fronterers d'entrada al país i també els controls d'accés als municipis d'Igualada i de la Conca d'Òdena. Seguir l'actualitat des de casa, això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat. Finalment, hora de saber si hi ha incidències o no a la xarxa de transport públic. Des de Transmet, Rosa Avis, què tal? Bon dia.
Bon dia. Primer de tot, feu els desplaçaments indispensables. Recordeu que per indicació de les autoritats sanitàries el transport públic ha ajustat l'oferta i suprimit o limitat línies i serveis temporalment per prevenir el contagi del Covid-19. El transport públic ara mateix circula per l'àrea metropolitana de Barcelona sense incidències destacables, segons indiquen els operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des de Transmet. Molt bon dia.
A primera hora, a Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Parlem moltes vegades en aquests espais diaris de mesures que serveixen per l'estalvi de l'aigua. Mesures, molt sovint, que podem aplicar en el cafè diari, en les accions més habituals del dia a dia, i que totes juntes, encara que siguin en poca mesura, acaben per ser un gran què en l'estalvi general. Avui parlarem de la neteja del cotxe.
L'aigua i tu.
I és que, en aquest sentit, en la neteja del nostre cotxe, segur que serà interessant fer alguna reflexió que potser fins i tot ens sorprendrà. Per començar, està bé dir que, ja que tenim el cotxe, aquest estigui sempre net i que ens estalviem aquelles escriptures amb el dit sobre la brutícia, que ara no reproduiré, però que sovint són bastant desagradables, diguem-ne. Ja m'enteneu, i potser fins i tot n'heu estat víctimes alguna vegada. Així que, per damunt de tot, bé que el cotxe estigui net. Però us heu arribat a preguntar alguna vegada com estalviem més aigua a l'hora de rentar-lo? Potser penseu, de forma errònia, que portant-lo al túnel de rentat en gastem més d'aigua. I això no és així de cap manera. Així que ja ho sabeu, si els porteu allà, estalviareu més aigua que no pas si els renteu a casa. A partir d'aquí, feu el que us dicti la vostra consciència. I un cop al cotxe, que tingueu molt bon viatge.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Tirant pel dret, el consultori legal de Ràdio Estel, amb el suport de Digestum Legal. El seu equip d'advocats respondran les vostres preguntes tots els dilluns i divendres a les 9 del matí. Consulteu els nostres advocats cada dilluns i divendres a les 9 del matí a Tirant pel dret, l'espai legal de Ràdio Estel, amb el suport de l'equip del despatx d'advocats Digestum Legal.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. la coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
¿Todavía no has hecho testamento? No esperes a que sea demasiado tarde.
Los testamentos no se improvisan, hay que diseñarlos con tiempo. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
¿Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel.
I 25 minuts en els darrers dies, molta gent hem pogut veure a través de les xarxes situacions, si més no, qüestionables d'alguns cossos i forces de seguretat de l'Estat durant aquest estat d'emergència. És per això que organitzacions de drets humans exigeixen al Ministeri de l'Interior que els cossos policials actuïn amb proporcionalitat durant aquest estat d'alarma. És un manifest on s'han afegit entitats com ara Irídia. En parlem amb Anaïs Franquesa. Ella és codirectora de l'Associació per la Defensa dels Drets Humans Civils i Polítics Irídia. Anaïs, què tal? Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, molt bon dia.
Deixa'm preguntar-t'ho així de clar, així de contundent. Un estat d'alarma és un estat policial?
No. Un estat d'alarma és un estat en el qual és excepcional, perquè per algun motiu, com per exemple una crisi sanitària com la que estem vivint, l'Estat o el govern decideix dotar-se d'instruments per poder afrontar la crisi d'una manera més coordinada, etc. En cap cas se suspenen drets fonamentals. Això és molt important tenir-ho en compte. O sigui, així com, per exemple, en l'estat d'excepció, que seria un grau més, sí que se suspenen drets fonamentals i està prevista així a la llei, en canvi, en l'estat d'alarma, no.
Mm-hmm. S'han vist alguns vídeos per la xarxa, com dèiem, d'actuacions desproporcionades per part de la policia. Quants casos estem parlant?
La comunicació que nosaltres vam enviar al Ministeri de l'Interior i també al Defensor del Poble, per tal que investigués els casos, eren 4 casos concrets, no? Perquè consideràvem que eren com molt exemplificants o com a mínim, paradigmàtics. Des d'aquell dia ens han anat arribant més, anem fent més cerca per la xarxa i la gent es dirigeix a nosaltres també via telefònica o per correu electrònic, no? Perquè nosaltres seguim treballant. Llavors, ara devem estar en una quinzena de casos, potser. Mm-hmm. Però la qüestió està en que, òbviament, arriben els casos que estan registrats, que estan gravats, però això també és molt important el paper de la ciutadania, no? La ciutadania que està al voltant i que si ve un abús policial, el denunciï, el gravi o el faci públic, no?
Ara ens deies, Anaïs, i ens ho remarcaves molt, que un estat d'alarma no vol dir la pèrdua de drets fonamentals, cosa amb la que hi ha hagut molts dubtes. Per tant, què pot fer i què no pot fer un policia en un estat d'alarma?
Un policia en un estat d'alarma, tenint en compte el decret que s'ha acordat pel govern i que s'ha anat modificant i ampliant, el que sí que pot fer és preguntar al ciutadà o ciutadana que està al carrer per quin motiu està al carrer, no? I veure si està al carrer per algun dels motius que permet el decret, que és anar a comprar, anar a la farmàcia, anar a visitar un familiar dependent o algun dels altres motius que hi ha, que són molt taxats. Si no s'estigués complint, diguem, aquesta qüestió, podria haver-hi un avís de vostè ha de tornar a casa i si hi ha una desobediència davant d'aquesta ordre concreta de vostè ha de tornar a casa seva perquè no està complint amb el decret, podria imposar-li una infracció, una sanció administrativa, que és de la Llei de Seguretat Ciutadana, que va ser criticada en el seu moment i que és una sanció que pot arribar de 600 a 30.000 euros. En cas que hi hagués una negativa molt forta, una desobediència greu, etc., podria estar davant d'un delicte, però això ja implica una desobediència obstinada, una negativa claríssima a no complir i fins i tot doncs, acompanyat d'altres qüestions. No? El que no pot ser un agent de policia és imatges com les que hem vist, en les que una persona està detinguda, desconeixem els motius pels quals la persona està detinguda, però ja està emmanillada i pràcticament dins del cotxe, i en aquell moment doncs, ha donat una bufetada, per exemple. Això no està permès, això és un delicte. El que tampoc està permès és que una persona, doncs, desconeixent també els motius pels quals estava al carrer, doncs, fins i tot insulta a un agent de policia, un insult no està permès, no es pot insultar a un agent de policia, igual que tampoc es pot insultar a ningú altre. Eh? Uh-huh. Però, en tot cas, això seria objecte d'una sanció administrativa també, perquè està expressament prevista la llei. El que no està justificat és que davant d'aquesta situació la reacció de l'agent de policia sigui treure el bastó policial i colpejar-lo al cap i reduir-lo al terra. No? Aquí el que es demana, sobretot en una situació en la que hi ha tensió, que és veritat, hi ha tensió per part de la ciutadania, hi ha tensió per part dels cossos policials també, per com manejar la situació, és més important que mai que hi hagi una proporcionalitat i una graduació en l'ús de la força. Mm. No sigui la primera opció ni la més ràpida, no?
Ara em parlaves d'aquesta proporcionalitat i et preguntava a l'inici de tot si el que estem vivint és un estat policial, perquè també des de la xarxa, ostres, l'altre dia us juro que pensava, vivim una mica en aquell 1984 d'Orwell, eh? Quan hi ha vídeos també que hi ha veïns que increpen altres veïns perquè passegen pel carrer sense saber si aquella gent són sanitaris, estan passejant el gos, van a la compra, etc. Això des d'Irídia, com ho viviu, també?
Amb preocupació. Personalment, amb preocupació. Perquè, d'entrada, la solidaritat que crec que també impera, no? Perquè un dels motius principals per no sortir al carrer és precisament no tant el no contagiar-se el mateix, que també, sinó no contagiar els altres, no? No ser un vector de contagi, per tant, no col·lapsar el sistema sanitari, etc. El que passa és que quan estem a casa i veiem que hi ha alguna persona al carrer, desconeixem absolutament els motius pels quals aquesta persona està al carrer. Efectivament, pot estar anant a comprar o pot tenir una habilitació per sortir doncs, perquè té una... diguem, una patologia mental o perquè ha d'anar cuidant familiar o hi pot haver-hi molts motius pels quals aquesta persona està al carrer, no? Que ens convertim, la ciutadania ens convertim en vigilants, no? Mm-hmm. I a més en el que prima és la desconfiança vers l'altre, no? De s'estar saltant la norma, per tant vaig a denunciar-lo, és una deriva preocupant, com a mínim preocupant. O sigui, creiem que és important com recordar que en aquests moments el més important és la solidaritat, el tenir cura de nosaltres mateixes, però també dels altres. Llavors, per tant, aquestes situacions no són desitjables, com des del meu punt de vista personal.
Si veiem una actuació desproporcionada o en som clarament víctimes, què podem fer?
Podeu posar-vos en contacte amb Irídia per diferents vies, per via telefònica, per via per Twitter fins i tot, que és @centreirídia, o per correu electrònic, que és saidavi, uh-huh. saidavi@irídia.cat, i informar-nos i nosaltres doncs, farem assessorament legal, gratuït, i per tal d'orientar doncs, a la persona i, si s'escau, doncs, denunciar-ho públicament.
Per cert, que dèiem a l'inici que s'ha signat un manifest que s'ha dut al Ministeri de l'Interior reclamant aquesta proporcionalitat dels cossos policials davant aquest estat d'alarma, un manifest que han signat entitats com Irídia i com quines més?
No va, aquest comunicat al Ministeri d'Interior, que és una queixa directament, s'ha promogut des de Defender a Quien Defiende, que és una plataforma estatal de defensa de drets i llibertats, on hi ha Irídia, Novak, l'Institut de Drets Humans, l'Associació Libre d'Abogades i Abogados de Madrid, o l'Associació Pro Derechos Humanos d'Andalucía, i d'altres organitzacions com Legal Sol, etc., de diferents punts de l'Estat.
Per cert, que això no se'n parla, però que s'hagin aturat moltíssimes activitats, també la judicial, no fa que aquestes actuacions no es puguin denunciar, no?
No, efectivament. O sigui, denunciar sí que es poden denunciar. És obvi que els tràmits doncs, seran més lents, però sí que hi ha un jutjat de guàrdia en aquest tipus de coses, no? Doncs sí que es poden denunciar i segueixen el seu curs.
Anaïs Franquesa, codirectora d'Irídia, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada, que vagi molt bé.
Una abraçada.
A primera hora, la informació que necessites per començar el dia.
Aquesta hora, i quan gairebé passen 5 minuts de 8:45 del matí, anem cap al quiosc, anava a dir, però no. Anem cap a Can Raga per saber quines són les portades més importants del dia. Mercè, què tal? Bon dia.
Bueno, ben bé, Can Raga, Joan, podríem dir Cal Jaumet, eh?
També?
Estic confinada a casa de Montier, per tant, una salutació al tiet també. Mira, moltes crítiques al govern espanyol per actuar, diuen, amb poca previsió. Joan, per exemple, El País va de dir que és l'únic diari que aplaudeix les mesures del govern espanyol, tot i que en aquest diari avui també trobem una entrevista al president d'Itàlia, Giuseppe Conte, i destaquen aquest titular. El problema no és sortir de la crisi, sinó la qüestió és fer-ho el més aviat possible. Continuem amb La Vanguardia. El govern espanyol carrega les empreses el cost del confinament reforçat i també podem veure la imatge en aquest diari del poliesportiu de la Vall d'Hebron de Barcelona preparant-se per rebre pacients de coronavirus. El periòdico Pedro Sánchez dona una moratòria d'un dia a l'aturada general. El diari Ara, Espanya fa hibernar l'economia per salvar el sistema sanitari. El Punt Avui, mig món confinat. Pedro Sánchez es nega a modular el confinament per territori. I el periòdic d'Andorra diu el govern d'Andorra s'obre a utilitzar el fons de reserva d'Andorra Telecom. El ministre de Finances i portador del govern andorrà, Eric Jové, afirma que l'executiu ho està valorant i que ho activarà si és necessari.
Anem cap als diaris locals i digitals.
Mira, el diari Més, el Palau d'Esports i del Port s'ofereixen com a hospitals de campanya a Tarragona. 5 persones moren per coronavirus a Tarragona i els casos s'eleven a 574, un total de 65 infectats. Segons informa Diari Més, segueixen a la UCI. El diari El Segre, anem cap a Lleida. La pandèmia obliga a ajornar els casaments. És una gran decepció. Són declaracions d'un dels matrimonis que encara doncs, no s'han pogut celebrar. Consistoris i diòcesi lleidatanes cancel·len doncs, les cerimònies durant l'estat d'alarma. Alguns enllaços per l'any que ve. I Diari de Girona, els viatgers que van en tren de Girona a Barcelona creixen un 5%. La connexió entre la capital gironina i la catalana és la línia mitjana distància més utilitzada de l'Estat.
I a tot plegat, què hi diuen els mitjans religiosos?
Mira, Catalunya Cristiana diu el coronavirus s'endú la nostra estimada germana Pepa Montserrat. Era la directora del Col·legi de les Teresianes de Ganduixer, de Barcelona. El dia 28 de març, data en què va néixer Teresa de Jesús, les Teresianes d'Enric d'Osor. Estem de dol i volem compartir el nostre patiment amb tants i tants amics que coneixeu la nostra estimada Pepa Montserrat. Això és el que escriu la monja teresiana Vicky Molins a catalunyacristiana.cat. A flama.info, nou servei d'atenció espiritual per malalts ingressats en centres hospitalaris. L'Arquebisbat de Barcelona ofereix des d'avui un nou servei d'atenció espiritual especialment dirigit a malalts hospitalitzats i a les seves famílies. Aquesta iniciativa, segons informa flama.info, en plena situació d'emergència sanitària provocada per la pandèmia del Covid-19 i que centenars de persones infectades doncs, estan ingressades en diferents centres hospitalaris de la diòcesi de Barcelona. Religió digital. La seva impactant figura blanca avançant sol i en silenci, en una Roma plujosa. Això és el que escriu Víctor Codina en referència doncs, a la benedicció Urbi et Orbi que vam poder viure, per cert, en directe també a través de Ràdio Estel divendres passat. I a l'Etella doncs, ens informa que durant la missa matutina celebrada i transmesa en viu a la capella de la Casa de Santa Marta aquest diumenge de Quaresma, diu diumenge del plor. El Papa Francesc va demanar especialment per les persones que pateixen a causa de la pandèmia del coronavirus.
8 minuts que passen ara des de 8:45 del matí. Mercè, et ve una mica de gust escoltar Ava o no?
Sempre.
Sempre, eh?
Sempre.
Volevo. We'll be right back.
Ja a primera hora, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. 25 anys amb tu.
Aquest és un missatge dels doctors Magda Campins, Bonaventura Clotet, Oriol Mitjà i Antoni Trilla a tota la població.
Si us plau, protegeix-te i protegeix-nos.
Per la teva salut, per la de tots, per la teva vida i per la dels altres.
Si us plau, queda't a casa.
Queda't a casa.
Queda't a casa.
Queda't a casa.
Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Com assegurar-te un dia pletòric? Amb el primer cafè del dia. El primer gran moment del dia que sigui amb Bracafè. Sempre Bracafè. I per assegurar la jugada, de dilluns a divendres a les 10 del matí, 50ers a Ràdio Estel, amb Sergi Mas. A causa de la crisi sanitària provocada pel coronavirus, no és possible distribuir el setmanari Catalunya Cristiana, però nosaltres continuem treballant per tu. Per això, ara el podràs llegir gratuïtament. Descarrega-te'l de forma gratuïta a catalunyacristiana.cat. Només cal que accedeixis a l'apartat Subscriptors. Recorda, encara que no en siguis subscriptor, podràs accedir-hi igualment. I també el trobaràs a iquiosc.cat. Llegeix Catalunya Cristiana des de casa gratuïtament. En aquests moments de dificultat, més que mai, som comunitat. Catalunya Cristiana. Matins rodons a Ràdio Estel. A les 8 posa el teu matí al dia amb la primera hora, amb Joan Trias i Mercè Raga. A les 10, Sergi Mas dirigeix i presenta 50ers. Reflexió, entreteniment i converses per saber més i gaudir més. I a les 11, O 10 meu, amb Miquel Murga. Cada dia una llista top 10 per una vida millor. Els teus matins, rodons, amb Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Vuit i 46 minuts a aquesta hora. Dir-vos que moltíssims de nosaltres, cada vespre a les 8 del vespre, sortim al balcó, a les finestres, a aplaudir als sanitaris, a aplaudir moltíssima gent que treballa cada dia i ho fa perquè aquest país no pari. Volem parlar amb un d'aquells col·lectius que segueix a primera línia, a més. Ells són els i les farmacèutiques del nostre país, però són considerats per les institucions com a col·lectiu de risc? Estan protegits, realment? En parlem de tot plegat aquesta hora amb Núria Bosch, ella és vicepresidenta del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona. Núria, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Em preguntava primer de tot això, si sou considerats per les institucions col·lectiu de risc.
Bé, jo vull dir que, per exemple, jo mateixa cada dia a les 8, quan estic a la farmàcia treballant, surto també a les 8 a aplaudir a tots els sanitaris, però també a totes les persones que estan treballant i que, com molt bé dius, és vital que estem tots al carrer treballant per assegurar que tot el resta es pugui quedar a casa confinats i assegurant la salut i preservant de la malaltia a tota la població, sobretot a les persones més de risc. És a dir, sí, tots nosaltres també som, ens considerem assistencials i com a farmacèutics estem fent la nostra tasca com a sanitaris i som molt conscients nosaltres del risc que tenim també, però tothom que surt al carrer té risc. Però nosaltres la farmàcia què ens passa? Que com estem treballant per descongestionar el sistema sanitari, què fem? Donem molta informació, assessorem els pacients que venen cada dia a la farmàcia, que tenen petits símptomes, un té tos, l'altre té mal de cap, algú manifesta tenir febre, i venen preocupats. Sabem com està el sistema sanitari i aquí la nostra tasca és molt important i treballem cada dia i així estem a l'oficina de farmàcia per donar aquest servei, informant del que ha de fer el pacient, quedar-se a casa, trucar quan tenen símptomes que es consideren associats a aquesta malaltia, doncs trucar al 061 o seguir totes les instruccions que dona el govern per fer el seguiment de les seves malalties. És a dir, que es pugui baixar l'APP que ha posat en marxa el Departament de Salut, tota la informació perquè puguin anar seguint les instruccions que es van fent des de les diferents entitats i organismes estatals.
Esteu prou protegits? Teniu guants? Teniu mascaretes?
Bueno, estem treballant i des del primer dia, des del Col·legi de Farmacèutics, vam fer com uns protocols per assegurar als farmacèutics que siguem molt conscients del risc que tenim i, per tant, adquirim i agafem mesures de seguretat a les nostres oficines de farmàcia. Què fem? Doncs, sobretot, extremem la precaució amb moltes mesures d'higiene, rentat molt sovint de mans, protocolaritzat, és a dir, portem uns fulls de registre, o intentem, recomanem que la gent porti uns fulls de registre de cada cop que renten les mans, rentar de taulers, tot el que és contacte amb les persones, preservar-ho, intentar que la gent no toqui masses coses, distància de seguretat, és a dir, quan anem a la farmàcia, parlem amb el farmacèutic, tothom té un farmacèutic a prop de casa seva en el qual li va fer consultes, doncs aquestes visites que siguin amb unes distàncies de seguretat. De nosaltres ens hem posat mampares, alguns fan servir mascaretes, altres no, no n'hi ha gaires, és a dir, molt poca gent en pot tenir. Guants, passa el mateix, hi ha qui fa servir guants. El que passa que és molt important, també per tota la població, que tinguem clars quins són els consells més importants, que és la bona higiene i mantenir les distàncies de seguretat. Tota la resta són, en el nostre cas, són mesures addicionals, no són bàsiques, i amb la qual necessitem que, si aquestes mesures, per exemple, si per posar guants deixem de rentar-nos les mans, ho fem malament. I això és molt important que ho conegui, sobretot la població. Si la gent, per posar mascaretes, es toca més la cara, és contraproduent. És a dir, aquests materials són afegits a les normes bàsiques, amb la qual hem de ser molt conscients de que les normes bàsiques, que és rentat de mans, molt freqüent, sobretot intentar tocar les menys coses i quedar-se a casa, que ara la població és el més important.
Segur que moltíssima gent d'arreu de Catalunya i gent que ens està escoltant segur que pensa, ostres, jo he anat els darrers dies a la farmàcia a buscar mascaretes, a buscar guants, però no en quedaven. Davant d'aquesta situació, els farmacèutics recomaneu això que s'està posant tant de moda, que és fer-se mascaretes artesanes, diguem-ne, a casa o no?
Nosaltres el que podem recomanar és, i això som molt serios i molt, és molt important recomanar el que dona les instruccions al govern. El Departament de Salut està donant les instruccions del material que s'ha de fer. I la gent que està a casa, que és on hauria d'estar la majoria de la gent, doncs ja s'ha fet una obligació de que solament surtin les persones que es dediquen a serveis essencials. Si es queden a casa, si no tenen cap persona amb símptomes o malalties, no han de fer servir mascareta, simplement a casa, intentar també mantenir distàncies, preservar la salut, rentar sovint de mans i prou, no fa falta fer servir mascaretes. I si s'ha sortit al carrer, lo important és el mateix, extremar precaucions, distàncies de seguretat i quan tornem a casa o tornem al lloc de feina, rentar-nos les mans per evitar el contagi. I així ens ho fem nosaltres. Jo quan vaig a la feina, jo no tinc mascaretes, doncs vaig amb compte, quan arribo a la feina em faig un bon rentat de mans i a partir d'aquí cada X temps vaig controlant, sobretot no posar-se les mans a la boca ni a la cara i extremar les mesures de precaució. Però més enllà no podem fer res més que recomanar el que recomana el departament i que està penjat a totes les webs del CatSalut i principalment és fer aquestes mesures d'higiene i quedar-se a casa. Evitar, també és una cosa que és molt important que recomanem a la població, és que tinguin en compte el bon ús del medicament. És a dir, les farmàcies estem aquí i estarem per assegurar el medicament a tota la població. És molt important que la gent no acapari medicaments, la gent que quan necessiti medicaments estarà en les farmàcies obertes per anar-los a buscar, i d'altra banda també és molt important que abans d'anar a la farmàcia planifiquin la seva compra de medicaments. Per què? Perquè si planifiquem la compra i ens emportem el que necessitem durant un mes, aconseguirem que aquest confinament sigui molt més important. És a dir, hem d'intentar evitar baixar un o dos cops a la setmana a la farmàcia a buscar la medicació. Uh-huh. Moltes vegades els pacients crònics és una sortida més i en aquests moments és important minimitzar-la. Cada dia a la farmàcia estem tot el dia dient a la gent, sobretot les persones més vulnerables. No sortiu, sisplau, no sortiu, planifiqueu el que necessiteu. Hem treballat amb el Departament de Salut moltes solucions per evitar que els pacients vagin als CAPs. Totes les persones que tenen medicacions, plans de medicació caducats, que tenien que anar al metge a renovar-los, que els hi passa periòdicament, actualment poden venir a la farmàcia i se'ls renova. Si tenen medicació també que ja no està que ja està caducada en el seu pla de medicació i no podia treure-la, també des de la farmàcia s'està solucionant. S'està solucionant les persones que prenen medicació hospitalària i necessitaven anar a l'hospital a recollir-la. Com és tan important que la gent no vagi ni als CAPs ni als hospitals, perquè tots sabem que està molt sobresaturat, també estan habilitant sistemes perquè puguin anar a unes determinades farmàcies a recollir-ho. Sí. És a dir, s'estan habilitant moltíssimes funcions perquè la gent pugui estar tranquil·la, sàpiga que la seva medicació la tindrà i, per altra banda, descongestionem els principals sanitaris, com són metges i infermeres que estan a primera línia en els hospitals i en els CAPs. Jo crec que això és molt, molt important.
Li preguntava això a les mascaretes perquè fa pocs dies que el doctor Bonaventura Clotet, també el doctor Oriol Mitjà, criden a usar aquestes mascaretes, si cal casolanes, per anar a la compra. I li preguntava tot això a les mascaretes també, perquè segons el Col·legi Oficial de Farmacèutics a Lleida, en aquest cas, després de reiterades peticions, finalment s'ha aconseguit la necessària autorització per poder importar mascaretes. Unes mascaretes que han dit arribaran en 7 o 10 dies. Això és massa tard?
Bé, la veritat és que hem perdut un temps molt, molt important, però portem des de fa molts dies, intentant lluitar per poder importar mascaretes. Perquè el que és important és que nosaltres entenem totalment de prioritats, entenem qui són les primeres persones que ha d'arribar al material. El que nosaltres demanem és que, o demanàvem en aquest moment, és que ens deixessin importar material. Què passava? Que per poder importar material, que sembla una cosa que és importar per comprar-lo nosaltres mateixos, com a Col·legi de Farmacèutics volíem, o com a Consell de Col·legis de Farmacèutics de tot Catalunya, es volia importar mascaretes, perquè és un material que es considera prioritari en aquests moments per tenir com a mesura de seguretat de l'oficina de farmàcia. Doncs bé, per importar aquest material no ho podíem fer, no podíem comprar-lo si no ens avalaven des del Departament de Salut. I això necessitaven una autorització expressa del Ministeri. I això ha sigut una lluita que ens ha costat molt que ens autoritzessin a fer aquesta importació. Entenem que són moments molt complexes, tothom està treballant al màxim. Tothom està cooperant de les diferents maneres. Entenc que per un moment de prioritat no es va veure, o potser no es va entendre ben bé el que necessitàvem i demanàvem. Necessitàvem poder importar aquestes mascaretes. I esperem que arribin en una setmana, ja està la comanda feta, enviada. Hem de veure què passa amb aquestes comandes, que sabem que no és fàcil. Estem gestionant comandes importants dins de l'altra punta del món. I persones que no estem acostumades a fer aquestes importacions. Però s'està treballant amb totes les entitats, tothom té suport i des de luego agraïm tot el suport que hem tenit des d'Acció, els diferents departaments que ens estan ajudant a tots a poder aconseguir aquesta comanda que ja hem fet i que esperem poder tenir disponible per les farmàcies perquè puguin assegurar tots els que estem darrere el mostrador i així ens assegurar també que la població pugui continuar tenint aquest servei que és la farmàcia propera a casa seva que li asseguri la medicació.
Núria Bosch, vicepresidenta del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, moltíssimes gràcies per atendre aquest matí a aquest programa i moltíssimes gràcies, com sempre, per la vostra feina i per estar davant del canó.
Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres, també per la feina de divulgació. Dir que les farmacèutics estem contents i estem orgullosos de la feina que estem fent cada un de nosaltres darrere del mostrador, nosaltres i tots els tècnics que estan treballant amb nosaltres. I creiem que és molt important que continuem fent aquesta feina de divulgació, de donar informació i que el pacient no tingui problemes. Ens pot trucar, pot venir, estem al seu abast per donar-li tota la informació i que, sobretot, continuï pensant que el seu farmacèutic estarà al costat seu per solucionar-li tots els temes amb la medicació. I moltes gràcies a vosaltres per fer aquesta divulgació tan important en dies com ara.
Núria Bosch, gràcies. Una abraçada.
Una abraçada, adéu.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel. Tirant pel dret, el consultori legal de Ràdio Estel, amb el suport de Digestum Legal. El seu equip d'advocats respondran les vostres preguntes tots els dilluns i divendres a les 9 del matí. Consulteu els nostres advocats cada dilluns i divendres a les 9 del matí a Tirant pel dret, l'espai legal de Ràdio Estel, amb el suport de l'equip del despatx d'advocats Digestum Legal.
La força de 3.000 entitats socials acompanya més d'un milió i mig de persones a Catalunya, creant oportunitats en totes elles i construint una societat amb menys desigualtats. Oportunitats per tenir una llar, per sortir al carrer o per aconseguir feina. Entra a 1.500.000 d'oportunitats.cat.
Vols ser una comanda a Laboratori Ismael? Doncs apunta el nostre número de telèfon. 669-56-17-68. 669-56-17-68. Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'espai Salut Natural per tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669-56-17-68. Els productes naturals Maen al teu abast. 669-56-17-68. Ràdio Estel. La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
Un minut i arribem a les 9. De seguida, l'historiador Joan Pallarès, que ens explica a qui li hem de felicitar avui el dia.
Celebrem Sant Quirí, tribú romà, màrtir, pare de Santa Balbina. També Sant Règol, bisbe, nascut a Patràs, que vol llegir la llegenda que en somis un àngel li revelés on eren les despulles de Sant Andreu Apòstol. Això era el segle VIII i d'aquesta manera la recuperà. També tenim Sant Joan Clímac, abat del monestir de Montsinaí, que va escriure en grec l'obra Clímax, de caire ascètic, doctor a l'Església, que va viure més o menys entre els anys 525 i 600. I acabarem amb el beat Joaquim de Fiore, un partidari de la més estricta observança de la regla franciscana, finat l'any 1202 a Calàbria, on havia nascut.